Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda, moment per tornar a posar en marxa aquesta caravana en aquest nou dimecres de ràdio i deixar-hi pujar la periodista i investigadora dels atemptats del 17 d'agost a les Rambles i a Cambrils, Anna Teixidor, Núria.
La nostra convidada d'avui feia 3 anys que s'havia especialitzat en jihadisme quan van tenir lloc els atemptats de Barcelona i Cambrils. Com a periodista ja havia codirigit diversos programes de TV3 de 30 minuts sobre aquesta temàtica, entrant en contacte directe amb desenes de famílies musulmanes que vivien a Catalunya i havien vist com algun dels seus membres marxava a Síria. Però va ser el moment en el que van tenir lloc els atemptats quan l'Anna Teixidor va decidir investigar-ho tot plegat. És per això que després de parlar amb moltes fonts, el 2020 va publicar Sense por a morir, els silencis del 17A, un llibre que ha estat una de les bases del documental de Netflix 800 metros, un documental, per cert, on ella ha estat la directora d'investigació i que s'ha fet amb l'Ondas el millor documental o sèrie documental 2022. És per això que per conèixer tots els detalls i també saber què hi ha al darrere de tants anys d'investigació sobre aquests atemptats, avui puja a la caravana Anna Teixidor.
Anna Teixidor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, contenta d'estar aquí.
La cèl·lula se inicia a finales de 2014 con los tres hermanos mayores. Y poco después entra en contacto con ellos a Abdelbaki Esati. Este será el grupo básico de toma de decisiones que marca los tiempos y que recluta al resto del grupo.
Decías que uno de los aspectos clave es que estaban muy cohesionados entre ellos. ¿Crees que esta cohesión es una de las razones que explican que llegaran a conseguir atentar?
Son tres parejas de hermanos, entre ellas dos son primos. Los hermanos mayores tienen entre 22 y 24 años y los menores, Husa, Said y Omar, entre 19 y 21 años.
Anna, ara parlem d'aquest documental que escoltàvem el seu tràiler, d'aquest 800 metros, abans, però en quin moment veus clar a la teva carrera que dins del periodisme et vols especialitzar en jihadisme?
El maig de 2014 jo em vaig trobar amb una font, un vell policia de l'àrea metropolitana de Barcelona, i va explicar que s'estaven produint homenatges a màrtirs, a persones que havien marxat de Barcelona i s'havien anat a Síria i s'estaven morint, i aquesta gent se'ls estava homenatjant aquí mateix, no? Això em va cridar molt l'atenció, i en un moment en què encara no s'havien produït detencions de persones que s'havien mobilitzat a grups jihadistes en aquell moment de la guerra de Síria, van començar a estirar el fil i a partir d'aquí van començar a fer treball de camp. Jo crec, però, que les especialitzacions duren 8-10 anys, però que després cal canviar per veure-les amb una certa perspectiva, no?, i tornar-les a reprendre al cap d'uns anys.
Jo crec que si estem parlant d'aquest 17 d'agost, d'ara fa 5 anys, si parlem de les Rambles, si parlem de Cambrils, és veritat que vas treure el llibre Sense por a morir, és veritat que has estat directora d'investigació 800 metros, però si jo dic 17A, segurament molts dels oients se'ls hi ve el cap on eren, què feien, on era Anna Teixidor?
Jo estava als Estats Units, precisament amb una formació sobre temes de jihadisme. Havia estat en 4 estats i faltaven 3 dies per tornar. Allà estàvem coneixent sobretot quin és el treball que es feia amb les comunitats musulmanes i com es feia per detectar processos de radicalització i neutralitzar-los. Llavors, tan bon punt vam tenir la notícia de que s'havia produït el que podia ser un atemptat a Barcelona, doncs recordo que va ser contrarrellotge, no?, agafar un avió i tornar aquí.
17 d'agost, com comences a investigar-ho tot plegat?
A mi em va crear una gran frustració, no?, com vaig veure els autors materials dels atemptats. I a mi m'interessava molt saber qui eren. Eren joves que havien crescut a Catalunya, cap havia nascut, però des de ben petits que hi eren. I pensava, aquí ha d'haver-hi indicadors que ens diguin què ha passat amb aquests joves, no? Quin procés de radicalització han seguit, què han vist les amistats, què han vist les famílies, no? I a partir d'aquest interrogant, d'aquesta frustració que jo tenia, perquè veia que no ho podíem saber de moment, doncs jo visc a prop de Figueres i em vaig dedicar un cop a la setmana a anar a Ripoll i a fer treball de camp. I sobretot conèixer tot aquest entorn. Famílies, pares, germans, però també els companys de l'institut, els empresaris que els havien contractat, els professors que havien estat en classe amb ells. I a partir d'aquí he intentat així tot aquest mosaic. Al cap d'un any va sortir el sumari judicial i llavors em vaig submergir, no?, amb tota la lectura. No penseu que són més de 50.000 pàgines que van anar sortint al cap dels següents següents mesos, i llavors em vaig dedicar a tota la gent que havia estat interrogada per la policia a localitzar-los i a preguntar què és el que havia passat, què sabien, i llavors podia contrastar el que havien dit a la policia amb el que m'havien dit a mi, i a partir d'aquí doncs anar teixint el que va ser finalment el llibre.
Ara et preguntaré si va ser fàcil xerrar amb ells, si tots ells van voler parlar, etcètera, etcètera, però entenc pel que em dius que en definitiva volies trobar resposta al per què, no? Per què ha passat un fet com aquest?
Per què ha passat un fet com aquest, i amb la gran estupefacció de moltes persones de l'entorn que encara no ho entenien, que ploraven unes persones que havien matat, però que ells hi empatitzaven perquè els hi havien vist créixer, perquè s'estimaven aquelles persones, però tenien aquesta ambivalència, aquesta contradicció d'estimar una persona que ha matat una altra, no?
Clar, parlem de familiars, parlem d'amics, parlem de professors, com deies, no?
Gent amb molt de dol, perquè jo he estat tornant a Ripoll i, no sé, estic parlant de 6 mesos enrere, encara vaig parlar amb una companya d'en José Buyacup, i aquella noia no podia parlar d'aquest tema, a casa no en parlava, i va permetre, doncs, fer una passejada, poder recordar qui havia estat en José Buyacup abans dels atemptats, i ell encara ho feia molt de dolor.
Tothom ha volgut parlar-ne?
No, la majoria no en volen parlar. Hi ha un gran silenci a Ripoll, no només dins la comunitat, i una forta pressió a la comunitat musulmana perquè la gent no en parli, perquè aquest tema passi pàgina d'una vegada, però també a Ripoll mateix, no? Un gran intent per passar de llarg tot això. Això pot ser una manera, no?, d'intentar allunyar-se del problema, però és evident que aquí van haver-hi uns indicadors que no es varen ser suficientment alertadors, ningú va denunciar res, tot i que ara amb la perspectiva del temps veiem que es varen veure coses, però ningú va fer res, tothom va mirar cap a una altra banda. Potser és que les comunitats musulmanes no estaven prou empoderades, potser és que aquesta fina tan prima però prou gruixuda que és el radicalisme no tenia prou interès a Catalunya, no?, per intentar, doncs, veure aquests processos de radicalització, com neutralitzar-los i, sobretot, donar el crit d'alerta, no? Què passa quan veiem una persona que està canviant d'actitud, que està trencant amb les seves relacions habituals? Aquí és on hi ha el veritable problema.
Clar, és evident, i ara ens ho explicaves, Anna, que gestionar emocionalment tot el que va passar, i més la gent propera, directa, els autors materials dels fets, els atemptats, deu ser molt difícil. Però, Anna, com gestiones tu que hagi passat això i et posis a entrevistar tota aquesta gent? Perquè tampoc deu ser fàcil.
Mira, jo recordo que trucava sobretot amb en Javier Martínez, el pare del nen de 3 anys que va morir a la Rambla, per no perdre l'equilibri, no? Perquè tu pots parlar amb els amics, amb els pares, amb els germans dels autors materials, però sobretot aquí les víctimes, els supervivents, són els familiars que queden, o les persones que van sobreviure als atemptats a les Rambles, no? I aquest punt no el podia perdre. Per tant, sí que ha estat en molt de contacte amb en Roberto Manrique, de l'Associació de les Víctimes, i sobretot no només amb en Javier Martínez, sinó amb altres persones que he pogut anar coneixent i que ells t'estan explicant el seu dolor. Llavors, és terrible trobar-se amb un atemptat, i sobretot el que hem vist després d'aquest atemptat, amb l'oblit dels supervivents, que fins i tot reclamar ser víctima d'un atemptat és una feina colossal, perquè les pròpies autoritats sembla que hi hagi una certa desídia, no?, per aquest reconeixement.
Després de treballar-hi durant molt de temps, sobretot plegat, i ara en parlem del llibre, ara en parlarem del documental, et crea tot una sensació d'injustícia?
En crea molta injustícia pels supervivents, però també en crea moltes frustracions, perquè encara hi ha molts interrogants, no? I perquè si tu t'has trobat en una situació com aquesta, com és que no tinguem prou respostes? Com és que hi hagi documentació arxivada que no pugui tenir una transcendència pública, no? Més que tot perquè hi ha alguns supervivents que no s'han mogut el 17 d'agost del 2017. Encara estan allà i encara estan fent preguntes del que va passar aquí.
5 anys després, eh?
5 anys després, penseu que hi ha pares que no han pogut tornar a la feina. I les baixes ja han passat, per tant, és molt complicat. Hi ha persones, mira el cas d'una propietària d'un quiosc de Barcelona. Aquesta senyora es va vendre el pis, es va vendre el quiosc que havia passat de generació en generació i s'ha anat a viure en un poble fora de Barcelona i no torna a les Rambles.
Clar, després de tot aquest temps d'investigació, publiques el llibre Sense por a morir, els silencis del 17 d'agost. Parla'ns una mica d'aquest llibre. Qui trobarem en aquest llibre?
Bé, aquest llibre és el retrat de qui eren els autors materials dels atemptats, a partir de tots aquests testimonis que diguem que hi ha al seu entorn. I llavors hi ha una reconstrucció de tots els mesos previs, de quin moment es comença a gestar la cèl·lula, de quan arriba Abdelbaki Sati a Ripoll i forma aquest grup i com es va gestant, dels desplaçaments que faran el grup a altres punts d'Europa, que això ja permet intuir que hi haurà, encara que no les coneguem a dia d'avui, connexions internacionals, i també doncs, entrotem al davant de qui era Abdelbaki Sati, no? El que passa que sempre pensant que és una investigació oberta, que encara no ho sabem tot, i que això pot tenir altres capítols.
Segueix oberta la investigació?
La investigació es va tancar, com bé sabeu, hi va haver judici, hi ha tres persones a l'Audiència Nacional condemnades que estan complint condemna, però, evidentment, han quedat molts de fils per estirar o que no sabem, no? Per exemple, una de les coses que pot passar és que en algun moment hi hagi algun registre en algun punt d'Europa o a Síria fins i tot, i que allà coneguem doncs, una documentació desconeguda fins ara que ens aporti pistes de la relació d'aquest grup de Ripoll amb Estat Islàmic o amb altres punts d'Europa amb cèl·lules d'Estat Islàmic. Per tant, encara hi ha interrogants per conèixer. I pot ser que hi hagi altres capítols. Penseu que l'11M, a la sentència de l'11M, per exemple, no se sabia qui havia la mera Assís i al darrere Afganistan. I aquí ha passat el mateix. Per tant, hem d'esperar uns anys, que hi hagi més perspectiva temporal, que es donin a conèixer documents que probablement ara estiguin classificats per saber exactament què hi havia darrere de l'atemptat del 17 d'agost.
Abans ens ho deies i fèiem una mica una pinzellada i surto per un moment només del 17 d'agost o només de l'11M o només de qualsevol atemptat particular que hi hagi hagut. Com a societat, Anna, creus que en sabem prou del món jihadista?
No sabem prou del món jihadista, però estic segura que tampoc no sabem prou dels mons extremistes. I estic parlant de l'extrema dreta, de l'extrema esquerra. Fins i tot els experts estan preveient que és més probable en els pròxims temps a Europa que hi hagi atemptats d'extrema dreta que fins i tot de jihadisme, no? En un moment que la guerra de Síria s'ha acabat, que l'Estat Islàmic va perdre la guerra, suposadament, encara que penseu que hi ha molts combatents que van quedar a la zona de l'Iraq i que es poden replegar i que bé, allà encara hi ha atemptats, però fixeu-vos, ara fa uns dies a Alemanya, no?, que va sortir un personatge que estava en vinculació amb més d'una vintena de persones i que volien fer un cop d'estat a Alemanya d'extrema dreta. Per tant, hem de ser molt prudents i, sobretot, precavuts. I el més important aquí és donar un crit d'alerta. Quan veiem que una persona està tenint un canvi d'actitud, que explica coses que ens poden cridar l'atenció. És molt sutil tot això, eh? Evidentment que no trucarem a la policia, anirem a buscar un organisme perquè ens assessori, però penseu que entre el 2014 i el 2015 hi havia pares, mares, amics, professors, que s'anaven als Mossos d'Esquadra per dir el meu fill s'està radicalitzant, ens diu que se'n vol anar a Síria a lluitar, què hem de fer nosaltres? I la resposta no hauria de ser tan policial, sinó algun organisme més civil que et puguin assessorar, perquè des del moment que tu vas a la policia, automàticament comença una investigació i estàs assenyalant ja el teu fill. Per tant, hi hauria d'haver algun mecanisme, algun organisme civil en el qual hi hagués assessoraments d'aquests moviments extremistes.
Dèiem que publiques després de totes aquestes investigacions el llibre Sense por a morir, i després surt el documental, 800 metres, aquesta sèrie documental. Entenc que 800 metres es refereix al camí que va fer la furgoneta, no?, per les Rambles.
Sí, és el recorregut de la furgoneta des del moment que entra fins al monument de Miró.
Dèiem, és una sèrie documental dirigida per Elías León i produïda per Ramon Campos, de Bambú Producciones, però al darrere hi ha molts més noms, com el teu, que juntament amb Nacho Carretero i Jesús García heu format part d'un comitè de redacció. De fet, has dirigit, no?, aquesta investigació.
Sí, érem un equip de tres i així va ser molt interessant. Nacho Carretero havia fet, molt recordareu, havia escrit Farinha, ha treballat temes, va estar a Ripoll durant aquells dies. En Jesús García Buenas, especialista del País a Tribunals. Llavors aquí ha sigut molt interessant interessant treballar tots tres plegats, perquè veníem de mitjans de comunicació diferent i maneres de fer diferents, no? Uh-huh. I aquí el que consistia, sobretot, és poder estirar tots els fils possibles, aguts i per haver, per conèixer, doncs, més detalls i arribar a més testimonis. El que passa que tot i que hagin passat 4 anys, que és quan es va estrenar, no és gens fàcil, eh? I potser un testimoni et sembla que, com que el pots tenir i et surt davant de càmera o amb l'anonimat, ha sigut relativament senzill, però no, a vegades hi ha mesos de feina al darrere per aconseguir que aquella persona primer et vulgui rebre, després vulgui parlar amb tu i finalment es vulgui posar davant d'una càmera. I això, en aquests temes de terrorisme i en molts altres, com bé ja saps, és complicat.
T'expliques de forma molt diferent a tu mateixa el que va passar no només a les Rambles de Barcelona, sinó també a Cambrils, després d'haver fet aquest documental?
Com ho dius, això?
Dic, entenc que et canvia la visió del per què o el com ha passat, no?
Sí. Clar, els atemptats de Barcelona i el grup que els va protagonitzar, però sobretot aquest de radicalització d'Abdelbaki Esati, va ser molt sutil, en el fons. Perquè fins i tot els seus pares pensaven que aquests nois estaven anant per més bon camí. Van deixar de sortir, van deixar de posar-se fins i tot texans, es posava la roba tradicional, van llençar tota la roba de marca, no volien beure, no volien consumir, anaven a la mesquita, i tot això va ser vist per les famílies com a coses positives, no? Quan després ells mateixos es van adonar que fins i tot Abdelbaki Esati feia algunes verificacions per saber què deien els fills en els pares, no? Per tant, és una cosa a tenir en compte i sobretot a alertar, eh? Però sempre sense fugint de sensacionalismes, no? Siguem molt, molt curós, perquè és fàcil a vegades també equivocar-se, no? Sí. I que un professor doni el crit d'alerta d'un alumne que creu que està radicalitzat, però que el que està passant, doncs, és propi de la seva edat i està tenint una rebel·lió, no? Per tant, és sobretot ser molt prudent, és molt sutil, i que no hi ha receptes màgiques per tot, no? I no és tan fàcil. Sí que a vegades, no? Podem qüestionar els Mossos, podem qüestionar les administracions, però no és tan fàcil.
Ara em deies, no és tan fàcil. Posem números a aquesta docusèrie. Heu fet 80 entrevistes, 400 persones contactades, 150 hores de visionament del judici, 60 fonts biogràfiques revisades, moltíssimes hores de gravació. Ara, què és el que t'ha resultat més complicat de participar en un documental com aquest?
La pressió.
Sí?
La pressió. Penseu que les plataformes es treballa amb molta gent, però llavors també amb equips... que si hi ha un rodatge un dia no pot fallar, perquè tot el material que portem té un elevat cost, contractar aquelles persones, només hi ha uns dies concrets de rodatge, per tant, res pot fallar. Recordo que, per exemple, el cosí d'un autor material no es va presentar, ho teníem ja tot a punt, tot muntat, i no es va presentar. Llavors, la pressió que tens quan es tracta de produccions amb un elevat pressupost, amb tanta gent participant-hi, és més complex. No és anar amb una càmera, a una redactora i una operadora de càmera, sinó que tot té molta més infraestructura. I en el cas de Ripoll, sobretot, això s'accentuava perquè ningú en vol parlar. Sobretot hi ha silencis, no?, i la pressió de la comunitat musulmana i la mateixa gent de Ripoll que vol passar pàgina, no?, i no vol que s'associï la població en els atemptats. Per tant, sempre hi havia un punt molt estressant, no?, de si finalment aconseguies que aquell testimoni parlés en un moment que havia de parlar quan tot estava a punt. Però bé, això són les rutines pròpies dels periodistes, no?, que ens passa això.
Vau rebre pressions polítiques?
No es va rebre cap pressió política de cap tipus. Es va decidir que, com a alcaldessa de Barcelona, l'Ada Colau, doncs havia d'intervenir-hi. I amb tot el tema polític, penseu que el context de l'atemptat, hi ha tot el procés, el 17 d'agost hi ha aquest atac terrorista, però a l'1 d'octubre de seguida s'acosta i s'oblida per complet, no?, l'atemptat. Però en el documental, sobretot, hem sigut molt respectuosos, hem intentat mantenir el màxim de rigor i no especular, encara que sí que s'apunta en algun moment, no?, doncs que hi ha qui creu que darrere l'atemptat hi ha tota una sèrie de teories que podríem anomenar conspiratòries, perquè de moment no han quedat acreditades, però no hi va haver-hi aquesta censura que comentes.
Parlàvem dels autors, heu fet una investigació exhaustiva per explicar qui eren els autors materials dels atemptats, parlàvem de les víctimes, però suposo que el que convideu a fer amb el documental és reflexionar, no?, com a societat, com a col·lectiu.
Sí, primer de tot ensenyar el dolor dels supervivents. El treball de l'UABAT ha estat clau, no només perquè aquesta gent es pogués recuperar psicològicament, sinó accedir a indemnitzacions econòmiques del Ministeri d'Interior.
Amb en Robert, amb en Rick, que el vam tenir fa unes quantes setmanes aquí, sí, ens deia, no només hi ha víctimes que encara no sabem qui són, sinó que a més hi ha víctimes d'aquells atemptats que no estan considerades com a víctimes perquè no hi eren. Javi Martínez.
Clar. Javier Martínez, el pare del nen de 3 anys.
És que és molt bèstia.
No està acusat, i els avis tampoc. I tota aquesta família, oncles, tot ho han patit molt, no? Sí, és el gran dèficit que encara hi ha ara mateix, i que si ara es produeix un altre atemptat, això encara no quedaria solucionat, fins i tot amb una oficina de víctimes a Catalunya, no?, que no existeix pròpiament. És un documental per reflexionar, per tenir clar que hi pot haver un altre atemptat, i és igual de quin tipus sigui, de quina tipologia sigui aquest atemptat. És una sèrie documental per tenir alerta, per posar alerta en els processos de radicalització, per com neutralitzar-los, per quins són els indicadors que ens poden fer pensar dues vegades que aquella persona que coneixem, que estimem, que apreciem, pot estar patint un procés de radicalització. Només per això val la pena poder-ho visionar.
A partir de que neix o de que es fa evident a Europa per diversos atemptats al jihadisme, segur que sempre ha sentit aquella frase que diem tots de... que no m'agafi a mi a cap lloc, si us plau, però és que no sabem quan passarà. Fent aquest documental, fent totes aquestes investigacions, t'ha donat la sensació que un atemptat d'aquestes característiques és esperable?
Mira, jo quedava amb una font policial abans d'aquest atemptat i sempre em deia, avui queda un dia menys per un atemptat a Barcelona. I realment tenia raó. Ja sabien que es produiria en un moment o altre un atemptat a Barcelona, perquè els grups jihadistes ja ho havien posat en els seus objectius, havien fet fins i tot propaganda assenyalant Barcelona, amb la imatge de la Sagrada Família, fins i tot. Sabem que aquest era un dels objectius dels terroristes. Però sí, malauradament, quedava un dia menys. I això fa que s'hagi de treballar, no?, amb aquests temes que et deia de processos de radicalització, que no ens ho mirem com si no vingués amb nosaltres, perquè un atemptat es produïa en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
Qui s'hagi enganxat a aquesta entrevista a pocs minuts del seu final es preguntarà, i ara per què estan parlant a Ràdio Estel, a la caravana amb Anna Teixidor, periodista investigadora dels atemptats del 17 d'agost a les Rambles, escriptora del llibre Sense por de morir, directora d'investigació de la sèrie documental 800 metros, que podeu veure a Netflix. Doncs bé, perquè avui... Digueu-t'ho, Anna. Digueu-t'ho, què us donen avui a la nit?
Bé, finalment aquesta sèrie documental ha estat premiada amb un Premi Ondas, i llavors avui hi ha l'entrega al Liceu, hem estat dinant al Palau Albéniz amb tots els guanyadors, amb un dinar que ha ofert l'Ajuntament de Barcelona, presidit per l'alcaldessa, i bé, aquest vespre, doncs, es dona l'entrega. Jo crec que aquest premi, sobretot, donar visibilitat a les persones que estaven a la Rambla, a Cambrils, a prop de l'urbanització d'Alcanar. Fins i tot persones de Ripoll, que es varen sentir molt intimidades amb el que estava passant, doncs és donar-los un homenatge a aquests supervivents, als familiars de les víctimes mortals, i sobretot perquè no s'oblidi i recordi que aquí va haver-hi un 17A.
No només perquè avui us donen el Premi Ondas a millor docusèrie, que déu-n'hi-do rebre un Ondas, sinó per tot això que em deies, que pugueu pujar a l'escenari, que pugueu retre aquest homenatge a les víctimes, per tot això, a dia d'avui fas feina ben feta.
Bé, és tancar un cercle, no? Cal tancar cercles, distanciar-se dels temes, no? I sobretot de qüestions tan controvertides com aquesta, no? Perquè al final, amb els supervivents, hi mantens un lligam emocional, és inevitable. I cada 17 d'agost, o quan faltin uns dies, truques a algunes persones que estaven a la Rambla, a Cambrils, o al Canà, o a Ripoll, perquè és inevitable. I llavors, doncs, avui és tancar aquest cercle i, sobretot, doncs, homenatjar els que ja no hi són.
Des que saps que rebreu aquest Ondas, has pogut parlar amb alguna de les víctimes?
Sí, fins i tot avui al vespre, Robert Manrique i alguns supervivents de la Rambla vindran a l'entrega de premis.
No vull marxar o deixar marxar Anna Teixidor sense preguntar-li, però, què estàs fent ara mateix, futurs projectes?
Bé, ara he començat un projecte ara fa uns mesos. Vaig ser mare de bessons i, per tant, tinc poc temps. Però ara estic treballant en un tema d'explotació sexual que em portarà 2 o 3 anys.
Et valo dur, eh?
Depèn. Depèn. No, són qüestions a vegades oblidades, no? I llavors ho estic centralitzant en un espai molt concret i que crec que pot tenir interès, i el que estic fent és llegir molts sumaris judicials.
El periodisme d'investigació, Anna, ha de servir per això, per destapar certs tabús?
I històries que no es volen explicar. Ara estem treballant una història de fa 30 anys i la gent no en vol parlar. Encara hi ha implicacions.
Periodista investigadora dels atemptats del 17 d'agost a les Rambles, escriptora del llibre Sense por de morir, directora i d'investigació d'aquest documental que avui rep el Premi Ondas a millor docusèrie, 800 metres, Anna Teixidor. Ha estat un plaer parlar aquesta zona amb tu, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tot l'equip.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
En el marc del pla Transformem Rodalies, Rodalies de Catalunya compta amb la nova estació de Sant Andreu i recupera els serveis habituals a les línies R2 Nord i R11 després que Adif hagi finalitzat una nova fase d'obres en l'àmbit de la Sagrera. Adif, Rodalies de Catalunya operat per Renfe, Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana, Gobierno de España.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de Romaní del Montsec, i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya, 1 de cada 3 llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa. Enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. El divendres 16, després de les vespres, Ràdio Estel connectarà en directe amb el concert de Nadal de la Sagrada Família. Una edició especial de Camins, amb Rafa Sanahuja i Ignasi Miranda, per seguir el concert des d'un 7:15 del vespre fins a la il·luminació de les torres. Recorda, divendres 16 de desembre, a partir d'un 7:15 del vespre, el concert de Nadal de la Sagrada Família en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Soc un molestón en aquest sentit, ja ho sé, eh? És que acabo de veure que aquesta sintonia també és cantable.
Sí.
Sí? David Balaguer, bona tarda, eh?
Bona tarda.
Pa-ra-pa-pa. Sí o no?
Però que avui no havia de ploure, sisplau. Pa-ra-pa.
No?
Ho hem fet amb mal to.
Sí, però, sí, però és cantable.
Sí, és molt cantable.
Sí?
I aquestes coses ajuden... És com que et propulsen cap a fer-ho bé.
És veritat o no? A mi és la sintonia que més m'agrada.
Ah, sí?
De tot el programa.
Pa-ra-pam.
Sí, 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 em dóna molt bon rotllo, la veritat.
Qui la va triar?
En Joan.
Joan.
Sí.
Ah, bona, Joan. Sí, sí. Va bé per cantar, aquesta, és veritat.
També em recorda tu.
Està contenta, la...
Olma Giró, bona tarda.
Està fent la segona veu de la sintonia.
Sí, sí, segona veu, sí, sí. Sí, sí.
Ah, para. És veritat, és molt xula.
Què avui?
Avui parlarem de les campanes.
Home.
Va proposar el tema el José.
Sí, és veritat.
El va proposar el José i...
Les pelles, vam
dir.
Sí. No?
Sí, les perquè pelles. En Joan i jo al principi ens pensàvem que eren les campanes de clinc, clinc, clinc.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Avui m'han dit, en David parla de campanes, no me'n recordava. I dic, com de campanes?
Les campanes, sí, a veure, a mi realment... Mira, oh, porta't una campaneta.
No, no, ja tenia, ja tenia.
A mi m'agradaria tenir, sobre el tema aquest de les campanes... M'agradaria tenir estadístiques de tots els meus cursos. M'agradaria molt. Saps com quan surt la carrera d'un futbolista que per temporada es posen els gols que va fer?
D'on has estat tu professor, vols dir?
No.
Ah. Les assistents... No, en David mai feia campana, com a professor.
Com a professor, mai.
No, 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 però jo com a alumne del David...
Sí. Ah, sí?
Sí, alguna em vas fer, ho recordo. La Núria Ros,
no, no.
Molt poques.
No, no,
potser
no.
Algun dia no va venir perquè... Però era justificat, era justificat. Sí. Quan no venia era justificat.
Sí, sou molt aplicada, jo.
L'Andreu... Diria que alguna... L'Andreu era dels que es constipava amb freqüència.
Sí, correcte, correcte.
No, però és... No, això és real.
L'Andreu
es segueix constipant amb freqüència.
No?
I l'Olma Giró no la vaig tenir d'alumne, per tant no ho puc saber, però estic convençut que poquetes campanes.
Oh, molt bé, David, no? Una alumna aplicadíssima.
El Joan ja... No, no. No, però no en vas fer tantes, tampoc.
No.
Alguna.
No, què vol dir tantes? No.
Alguna. No, però això, les estadístiques aquestes, això seria boníssim.
Sí.
Temporada... Curs seria per cursos, no? Temporades, curs 92-93, perquè, clar, jo sóc antic. Jo
sí,
sóc
sí,
antic.
Sí, sí, sí.
92-93, 38.
38.
93-94, 47. M'agradaria tenir aquestes,
ui,
aquestes dades.
Ui, és molt alt,
sí, no, perquè, sí, perquè, clar, aquí passa una cosa...
És gairebé la meitat d'un trimestre fora, rei.
També m'agradaria saber a què vaig... La cosa més important de totes.
Què vas anar a fer?
A què vaig destinar la campanya?
Ara. Què vas anar
a fer? Perquè aquí hi ha un problema que és terrible, passa una cosa que és horrorosa, sí, i és que intentes recordar què vas fer i és impossible.
Mm.
És impossible. Això vol dir,
sí,
que la immensa majoria de les campanes que fas a la vida són anodines, gens extraordinàries, no ho recordes. No, no saps què vas fer. Per què vas fallar aquell dia a classe? Doncs no ho pots saber. I segurament perquè vas estar prenent cafè...
O al llit.
O al llit.
Jo
correcte.
Jo reconec, a tu que t'agrada el barri de Gràcia, també, David,
sí,
ho coneixeràs, això.
Sí.
Jo reconec que les classes de filosofia les destinava a un bar que es diu HDP, que encara existeix, on hi ha billars.
Oh, també, sí, aquestes també.
A pensar, no? Salons... Que des del
a pensar,
que
a filosofar-me.
Exacte, els famosos salons recreatius, on hi havia des del billar, el futbolín...
Correcte.
Què més hi havia? Les màquines.
Sí,
les
sí,
màquines,
sí.
Golden Axe, aquest
per
joc
cert,
així que jugàvem nosaltres.
Salutacions al comandante, el qui mana, l'HDP, que és un dels grans concursants de Saber i Ganar.
Ah, sí?
Sí.
Però encara existeix aquest local?
Sí, sí, encara existeix. Oh. Sí, sí,
ah, sí,
sí,
és un dels...
Quin any penses que sóc jo?
Ens veig, a tu i a mi ens veig bastant veterans, la veritat.
Sí, sí,
però bé.
Sí, sí, sí.
Llavors és això, no? Dius, jo he estat, doncs això, prenent cafès, a les gespes, saps allò que es fa de asseure't a una gespa que està mig pelada, dissertant, no, és que no estàs invertint el temps en res que sigui profitós. I llavors penses, per què ho estic fent, això?
Però sí, senyor.
Amb les campanes passa una cosa que és com... A mi m'agraden molt les olives. Les olives a mi em fascinen, però les olives contenen molta sal i llavors tu has d'intentar dosificar una mica.
Ara no bé, pots... ara bé, el poeta.
Sí.
Campanes no... barra olives.
Espera, no, ara arribarà.
Tu no pots abusar de les olives, no? Però llavors tu tens el pot allà, no el vols obrir, però una vegada l'obres i agafes la primera...
Ja està.
Cauen totes. Sí. Buides tot el pot. Amb les campanes,
correcte,
passa exactament el mateix. Tu tens les campanes, és com que estan totes dins d'un pot, no les vols tocar, però... En quan tu obres aquell pot i fots la primera campana, llavors ja passa això. Teníem una... Oh.
Campana
sobre
ara.
Sí.
O sigui que ja vas acumulant les campanes. I sobre campana, una, altra. I no pots parar ja de fer campanes.
Estic d'acord.
No pots parar ja. És una cosa constant. Campana rere campana. I aquí és quan les vas acumulant. Per què? Perquè passa una cosa molt curiosa, i és que tots tenim una disciplina. Tu tens una disciplina. Fora ja aquesta música, sisplau, perquè m'està...
És horrible.
M'està fotent el cap com un timbal.
Amb lo bonica que és la sintonia.
Sí, exacte, la sintonia ens agrada més. Doncs això, tu tens una disciplina, i aquesta disciplina de vegades pateix fuites. I les campanes és això, una fuita de la disciplina. Perquè tu hauries d'anar, no? Tu hauries de...
La fuita, la fuita de la disciplina.
Li ha agradat.
No.
Perquè és que és veritat, o sigui, és la disciplina, però la disciplina aquesta pateix fuites. I llavors tu no pots evitar de tant en tant... saltar-te aquestes classes perquè no ets disciplinat, perquè no som persones disciplinades en realitat.
Ara vaig a on deies a les olives, David, perquè el millor de les campanes... no ens escolteu, nois, que esteu a classe. El millor de les campanes són les olives arbequines. És a dir, les que et saltes això, una horeta, no? Les petitones.
Molt bo, molt bo. El Joan i jo ens entenem molt bé en aquesta secció.
Sí, veus?
Però molt bé, m'ha agradat molt aquesta. Sí, sí, les arbequines, exacte.
Sí.
Aquella classe de 45 minuts...
L'arbequina de les campanes.
Exacte, sí. L'arbequina de les campanes. Però després hi ha les olives aquelles, no sé el nom, aquelles que són gegants.
Les que duen 3 anxoves dins.
Les reienes.
Això és quan agafes i et saltes tot el dia.
Que ja has fet el primer gairebé.
No, però clar, és la droga del dropo. Una campana és la droga del dropo. No pots evitar anar-les encadenant una vegada sucumbit. És que és inevitable, no? Llavors, com podem tallar aquesta fuita? Doncs generalment és perquè, sobretot quan ets més jove, quan tens una edat d'anar a l'institut, després, més endavant, ja ningú et controla, no? Però quan vas a l'institut, els professors poden fer una trucada als teus pares, els teus pares t'esbronquen, i aleshores tu fas com... saps com quan surts de festa i arribes un dia esbegut més del compte, aquelles coses que passen, arribes a casa teva, no et trobes bé del tot, i t'acabes prometent a tu mateix que serà l'última vegada. No penso veure mai més, et dius
mentida
a tu mateix. I saps perfectament, en aquell moment, tu t'ho estàs creient, però a les profunditats més recòndites ja se sap que allò no ho compliràs de cap manera.
Claríssim.
Doncs passa el mateix amb les campanes. Passa el mateix. Quan n'has fet una i t'han enxampat, o quan n'has fet una i t'has sentit malament, dius, no, avui serà l'última campana que faré. Però després arriba una altra classe de filosofia que no et ve de gust assistir, i tornes a anar als billars...
Absolutament.
No? Passa això.
Sí, és així, és així.
Som éssers incorregibles. Què passa? Amb el que comentàvem anteriorment sobre el destí de la campana, clar, tu pots anar a parar, això que dèiem, no? Pots anar a parar quan fas un viatge.
Sí.
Tu imagina't un estiu a 39 graus... Pots anar a un bungalou d'una platja idíl·lica i cristal·lina de Cancún, per exemple.
Sí.
I, escolta, més fantàstic. Però també pots anar a un càmping de Leganés. No, és veritat o no?
Estic posant una cara avui de...
No.
Que... Com?
No, és el destí de la campana.
Val.
El destí d'aquesta campana. Que tu pots anar amb una persona de la qual t'has enamorat i saltar-te tot un dia de classe per anar a passar el dia amb ella a Sitges, per exemple, o pots saltar-te-la... la classe o el dia de classe total, per anar, doncs això, a seure un parterre, a menjar pipes i a pensar en les teves coses. El destí no és el mateix.
Correcte.
No és el mateix. Si és per amor, penso que sí, que s'han de poder efectuar aquest tipus de campanes.
Ah, clar, hauria està justificant,
sí, sí, no? Sí. Hauria d'existir justificant de campanes.
Hauria d'existir, un justificant de campanes.
Un any per amor.
Exacte. Jo penso, igual que et donen, per exemple, el permís de paternitat o de maternitat, jo penso que també hauria d'existir un permís d'amor.
Oh,
perquè,
bonic.
Sí?
No, està molt bé.
Perquè moltes vegades tu estàs enamorat d'una persona i no pots gaudir de tot el temps que voldries amb aquesta persona perquè tens unes obligacions. I per això moltes vegades justifico les campanes si són per amor. Per amor les justifico. Vosaltres no?
No.
Sí, absolutament. Jo, absolutament.
Jo sóc una persona molt compromesa amb el que faig. I trobo que saltar-se un dia de feina... Bueno, clar, és que la feina de les classes és una cosa diferent. No, jo no justifico, no. Però cadascú...
Però una cosa, tu has fet campanes, no, la teva vida?
Molt poques, eh?
Sí,
de veritat,
sí.
Molt poques.
Núria Ros, una persona que no té cap mena de fuita a la disciplina.
N'he fet dies comptats de que un dijous universitari havia sortit i tenia classe a les 8 i he anat a les 10. Ah, a sobres hi he anat,
Està bé.
Sí.
Tu, Olma, sí, alguna.
Home.
No, és que...
A l'institut, a l'època de l'institut.
No, o sigui, el que dèieu que les persones són incorregibles és mentida. Jo vaig escarmentar... O sigui, vaig estar molt escarmentada quan anava a l'institut i feia primer d'ESO.
D'ESO.
I no he tornat a voler fer una campana en la meva vida, de veritat. O sigui, en aquell... Us puc dir que a vegades sí que es poden corregir. Bàsicament em van pillar un... No sé si ho hauria d'explicar, però així la història ràpida és que em vaig saltar campana per veure Querido John amb la meva millor amiga a casa, perquè era finals de trimestre, només miraven pel·lícules, era el Nadal, i llavors vam pensar molt... Realment ho vam pensar-ho bé, dir que en lloc d'estar a casa i... O sigui, en lloc d'estar a classe i mirar la pel·lícula, ens quedem a casa, que s'està millor. I vam decidir anar-hi després al pati, i llavors vam calcular malament el temps, vam anar-hi 10 minuts abans al pati, i estàvem al banc esperant a entrar a classe i resulta que ens va veure una professora que va trucar a la policia i ens van venir dos agents mentre estàvem al banc de fora a l'institut dient-nos acompanyeu-nos. I clar, la meva amiga i jo ens pensàvem que era una broma. Tot això, la meva amiga els hi va demanar que ens ensenyessin la placa. I no, evidentment ens van acompanyar a l'institut. Jo, no, ja hem arribat, això és la porta. I llavors van dir, no, us acompanyem a parlar amb el director. El director parlant amb ma mare. Ma mare treballa al jutjat. Bé, va ser un...
Quina història, sí, sembla inventada.
No, va ser tal
càstig. Si no fos de l'Alma Giró, que li passen aquest tipus de coses.
Va agradar la pel·lícula,
almenys. Sí, és una de les... Bueno, vaig plorar perquè és una pel·lícula d'aquelles que plores. Però de veritat que a vegades sí que s'han aprèn, i jo, campanes, és un... no va amb mi.
Molt bé,
és
doncs...
que, puc fer un apunt ràpid. Jo crec que també, si en aquest cas parlem de quan estàs estudiant, depèn molt del centre on estudies, perquè jo, per exemple, a la universitat, que ja ets major d'edat, a mi no... O sigui, si jo feia...
Sí, clar, allà ningú no et controla.
No, sí. Depèn de la universitat. Jo sí, en una assignatura, val? Per exemple, periodisme esportiu, havia faltat 5 dies, jo no em podia presentar l'examen, eh?
Sí,
havia d'anar a la segona convocatòria directa, per això tampoc em feia, vull dir, perquè era de tontos.
Llavors, ara que entrarem en un terreny més pantanós, m'imagino ja les vostres respostes, sobretot les de l'Olma i la Núria Ros. Les teves seran diferents, segurament, perquè, clar, quan som jovenets, alguns, com per exemple el Joan i jo, exhibim les nostres campanes com si fossin trofeus.
Sí, absolutament.
No? Et sents com rebel, m'he saltat aquesta classe i tal, però després entrem en edat de treballar. Comencem a treballar.
Clar.
I després també, quan es treballa, molta gent també fa campanes a la feina.
A mi fa molta ràbia, d'això.
A mi també.
Vosaltres, molta. Ara, és una pregunta molt seriosa que us faig i demano sinceritat. Prego sinceritat en les vostres respostes.
Sisplau.
Heu fet campana a la feina alguna vegada?
No.
No?
No. Núria, mai?
No.
No,
m'ho crec. Us veig molt seriosos i molt sincers. No,
és que fastidia molt.
Jo, mira, jo et dic que una vegada, i era molt més jove, i ho puc confessar avui aquí, ho faré, una vegada vaig fer campana a la feina. Sí, tenia 26 o 27 anys. Va ser per amor.
Va ser per això ho volia justificar, no?
Va ser per amor. I realment em vaig sentir un ésser molt malvat, pèrfid, maligne. Sí, no em va agradar gens aquell comportament i vaig estar bastant de temps mortificant-me per haver fet allò que ningú va saber mai i que ara avui, si ho estan escoltant, ho sabran.
Jo no
però
sé
tenia
si
27
és...
anys, em fot gairebé 20. Vull dir,
clar, jo no sé si és campana o no, però sí que és veritat que en una feina, una de les primeres feines que vaig tenir, un divendres vaig dir fins dilluns, que ara m'esperen.
Sí, això és campana permanent.
No, però allò era maltracte laboral, eh?
Però aquí es demostra això, no?, que a la feina se'n fan de campanes, hi ha moltes persones que en fan, que, per exemple, aquell matí truquen i diuen que no hi van perquè estan refredats, o el que tenen és una ressaca, simplement. Aquestes coses que passen. Sí. I en molts llocs del món se'n fan d'aquestes campanes i avui l'encàrrec que li hem fet a l'Olma Giró versa sobre aquest assumpte.
L'encàrrec amb Olma Giró.
Me quiero matar pensando que mañana tengo que ir a trabajar.
Estava flipant i dic, i la meva anòloga. Bé, doncs, versant sobre l'assumpte de
positisme
laboral, comencem, com sempre, tirant una... preguntant-vos una qüestió.
Sí.
A nosaltres, també.
A vosaltres. Digue'ns. Espanya, a dia d'avui, té 47,3 milions d'habitants.
Sí.
Amb aquesta xifra, quantes persones, evidentment en edat laboral de treballar activament, creieu que cada dia falten a la seva feina?
M'has dit 40,7 milions, eh?
Sí.
40 milions. No. Estem parlant d'Espanya, no?
Sí, però...
No, Joan. No, home, no.
Rebaixem una mica. 25.
Una? Però tu quin país et penses que vius, per
Espanya?
Favor? No. Ai.
No ho sé, digue'ns-ho tu, perquè
un
ara...
Un milió.
Ah, doncs,
un milió.
Em sembla bastant, eh?
Sí, jo m'he dit més, eh? Home, un milió, déu-n'hi-do. Què passa, que d'aquest milió de persones que falten cada dia a treballar, un 30% ho fan sense cap justificació mèdica.
La gent és una poca barra.
Un 30% del milió.
La rectitud de Núria Ros és fascinant.
Això no, m'ha encantat.
Això fa rabieta.
M'ha encantat el Tonito, eh?
Sí.
Ella és una vergonya.
Ella és una persona molt recta.
Sí.
Però això ens consta, ho sabem tots.
Sí, tant.
La coneixem molt bé, sobradament.
Absolutament.
I ho diu sincerament, ella és així.
Sí.
M'ha sortit.
És molt sincera.
Estem d'acord, Núria, estem d'acord. Però Espanya no és el país on es fan més campanes de tot el món. Per tu, top 5, ràpidament, de països on es fan més campanes al món.
Campanes laborals, eh?
Campanes laborals. O sigui, seria... Són les campanes escolars portades en edat adulta, que és l'absentisme laboral.
Som-hi.
Comencem. Primer país, quin creieu que és?
Espanya.
I de...
No.
Què dic, Espanya no era?
Estats Units.
Estava pensant el mateix.
No?
La Xina.
La Xina.
Així, us ho prometo.
No ho haguera dit mai.
Cada any, un 70% de persones admet haver faltat com a mínim un dia per justificar... O sigui, per raons no justificades.
El 70%.
A veure...
70% de persones s'ha saltat un dia de feina.
Perdona, 70% de persones no. 70% de xinesos. I això és molt xinès.
Sí, però... Un dia a l'any, com a mínim.
Com a mínim
s'han saltat un dia a l'any.
Em quadra i he de dir que els entenc. Perquè allà els tenen explotats.
Sí, també és veritat.
Llavors, clar, arriba al final, un no arriba un dia més. Que no pots més i et saltes
no
un dia de feina i no passa
que,
absolutament res.
Els que fan, quan fan vaga treballen més?
Sí, no.
És no sé si són els xinesos o els japonesos.
No, ells... Els xinesos estan tot el dia treballant.
Tot el dia.
És que no descansen. I, per tant, trobo justificable que algun dia decideixin fer veure que estan malalts i no anar a treballar, perquè és que, si no, t'acabes morint.
Ja tenim
hi ha gent que es mor de treballar.
No,
el justifico.
En aquesta mateixa línia va la segona posició, que l'ocupa l'Índia, amb un 62% dels treballadors que
han passat
a treballar. Tercera posició, que aquí sí que no agafem aquesta justificació, Austràlia. Perquè, és un dels països amb millors condicions laborals, poques 8 hores al dia, però té molt bones condicions laborals. Tot i així, és el tercer país, un 58% dels enquestats ho confirma. Què m'ha sorprès? Als Estats Units, quarta posició. Perquè ens pensem, no?, és aquella idea que sobrevola sempre l'aire, sí, de que som molt treballadors i viuen per treballar.
No tant.
En quarta posició. I el que més m'ha sorprès dels Estats Units és que la majoria falten o han faltat un dia concret de la setmana.
El divendres.
No és ni els dilluns ni els divendres, que encara m'ha sorprès més. Els estatunidencs falten, de mitjana, més dimecres que cap altre dia.
Dimecres.
Bé, també ho puc entendre.
Per què?
La tercera justificació de la tarda, sí.
Ara em mataràs.
No, ho puc entendre.
Perquè ve David Balaguer.
Perquè ve David Balaguer a Ràdio Estel i volen escoltar-lo.
No, perquè el dimecres s'ubica al bell mig de la setmana. És el dia que està a l'epicentre de la setmana. I llavors entenc que hi ha un cansament que pot propiciar que acabis trucant per dir, mira, no puc venir avui perquè...
Sí, però un dia abans i un dia després treballa.
I a més, als Estats Units, pensa que els Estats Units tenen molts estímuls.
Això
també fa que s'incrementin les ganes de fer una campana. Perquè si tu no tens estímuls al voltant, no? Un país d'aquests, per exemple, que tot el dia és fosc, que és de nit, que a les 4 de la tarda fa un fred...
Què has de fer, si no
treballes? Què has de fer? Vas a treballar.
Sí.
Vas a treballar, no tens estímuls.
Almenys hi haurà calefacció.
En canvi, hi ha llocs on els estímuls són tan i tan amplis...
Sí.
Que, evidentment, t'acabes saltant els dies de feina.
És així.
També ho justifico. És que és la quarta justificació de la tarda.
Doncs la cinquena és que s'acaba l'encàrrec.
Fas campana, no?
Sí. Ah, mira, campana, que ben buscat. No ho havia entès fins ara.
És a dir, que no has fet un cinquè país.
No, és el Regne
Unit. Això també...
El Regne Unit.
Però també és un lloc... Veus, també, un altre lloc amb molts estímuls. Jo ho entenc.
Espanya és el setè, per si...
El setè? M'esperava Espanya més a dalt, jo.
Sí, jo també.
Veus,
amb la fama que hi ha aquí... I després, perquè això va en funció, estem parlant de percentatges, que és molt important.
Sí.
Perquè tu pots pensar, home, és que clar, a la Xina hi ha una població de milers de milions de persones.
No, són percentatges.
Milions de persones, però... Clar,
una burrada.
Però un 70% és un percentatge molt elevat. Després passa una cosa aquí. És molt diferent ser el campaner del campanar, no?
Ara sí que parlem de campanes, eh?
El Joan, de vegades, quan dic alguna cosa, fot unes cares...
Se m'han entelat les ulleres i tot.
No, però això és veritat. És diferent ser el campaner del campanar, qui fa sonar la campana.
Sí.
Qui fa sonar la campana no li molesta el so de la campana.
Això
és poesia, eh?
O qui aprèn a tocar el violí.
Exacte, no li molesta el so que està provocant i que està fent. Però, en canvi, quan tu sents sonar les campanes, tots hem anat alguna vegada a un poble, has hagut de dormir al costat d'un campanar,
sí.
I quan han sonat les campanades de les 4 de la matinada, que tu ets al llit dormint, et molesten molt.
És que a mi em relaxa.
Ah, sí? Tu, aquest tio és molt raro, realment.
Ara te n'adones.
El món rural...
És un tio estrany. Doncs això, si tu fas sonar la campana és una cosa, però i quan tinguem fills? Bé, en el meu cas ja no en tindré.
Home,
vosaltres, que encara esteu en edat, que potser voldreu tenir fills algun dia, no ho sabem...
Al tanto en fer sonar la campana, vols dir?
No, quan ells fotin sonar la campana, com us sentireu vosaltres?
Quan facin campana?
És que jo he pensat moltes vegades en això.
Els meus no en faran.
Veus? No, és que moltes vegades...
És que ja no es porta tant, això de fer campanes. Crec que és una cosa molt més de...
De la nostra època?
Sí, de la vostra època, que recordeu amb nostàlgia, no? Ai, aquells dies que feia campana.
T'està mirant el tècnic amb una cara de... Però què m'estàs contant?
No, potser és el meu entorn, però ho veig com molt passat de moda, això de fer campanes.
Ja no està de moda fer campanes.
Jo crec que no.
És cosa de...
Boomers.
Sí? És de boomers? Ah, sí?
Sí. Bé, és que jo tampoc ara tinc masses amics que estudin, però jo crec que no es fan tantes campanes.
Escolta'm, si acabem de dir que a l'era de radiofònics l'Andreu fotia unes campanes que...
Ara.
Perquè l'Andreu té caràcter de boomer.
Sí,
l'era de radiofònics.
Sí.
Eh?
Sí.
Home, a l'era de radiofònics fotia unes campanes i llavors ell és jove. No, finalment m'agradaria també dir una cosa que per mi és bàsica i fonamental, creieu-me, creieu-me amb el que us diré ara. Moltes vegades és millor fer la campana anant a la classe o al lloc de feina. La campana des del lloc on tu tens l'obligació de
connectar mentalment.
D'aquestes n'he fet moltes, jo. Sí.
Moltes. Oi que us agrada aquest concepte,
Núria? Sí.
Perquè moltes vegades, en una classe... Si tu et saltes una classe de filosofia per anar al parterre a menjar pipes, estàs perdent el temps.
Sí.
Si tu vas a la classe de filosofia i des d'allà dins fas la campana, que això vol dir aquells 3/4 d'hora, destinar-los a pensar en les teves coses,
sí, senyor,
a imaginar faules, a imaginar coses que a tu t'agradi imaginar, no? Aquesta és la campana bona. I estàs d'acord o no, Joan?
D'aquestes, sí. No, m'agrada.
D'aquestes tots n'hem fet.
Sí,
d'aquestes sí que n'hem fet moltes.
Sí, tant.
D'aquestes n'hem fet moltes. I després el que dèiem, també, amb el tema de la fuita, amb el fuita de allò que comentàvem de la disciplina i de la fuita que tots tenim, és molt important quan hi ha una fuita en algun lloc de casa nostra, que fem? Ve el lampista. Ve el lampista a arreglar aquesta fuita. Doncs hem de fer exactament el mateix. Buscar un lampista que aconsegueixi reparar aquesta fuita. Ho dic per aquells addictes a les campanes que s'estan perdent moltes coses del curs, de la feina, no? I que realment estan quedant malament
clar,
amb ells mateixos, fins i tot. No?
No, qui és el lampista?
Doncs el lampista pot ser un psicòleg, no? Em referia a això, els lampistes de la disciplina, un psicòleg, un terapeuta, moltes coses, un amic amb qui vagis a prendre un cafè i li expliquis la teva situació, una parella. Hi ha molts lampistes que et poden ajudar a tapar aquella fuita que tens a la disciplina.
Bona.
És veritat o no?
T'ho compro molt.
Me la compres?
Ara m'he posat molt seriós.
És veritat, perquè és això, al final, la campana no deixa de ser seguir la senda de la mandra, de la ganduleria, com dèiem abans. No? I això és el que hem d'intentar solucionar. És a dir, que quan exhibim els nostres trofeus de he fet aquesta campana, vaig fer aquesta altra campana, el que estem fent en realitat és quedar davant de la societat. O sigui, jo avui he pogut quedar aquí com un gandul, i no ho soc. Però he fet moltes campanes i me'n sento com orgullós.
Bé, és... Ara estava pensant, quantes campanes deu fer l'any...
Qui?
Un xinès enamorat en dimecres.
Uau, Joan, m'has estat molt bé aquí,
Deu fer-ne moltes, eh?
Sí, home, clar.
Cada dimecres.
Home, és que... És que això del tema aquest... Aquest tema que hem destapat avui aquí, i crec que és molt important remarcar un cop més, el tema de l'excedència per amor és una cosa que hauria d'existir.
Excedència per amor.
Excedència per amor és una cosa que hauria d'existir.
M'agrada.
I triguen molt a inventar-la o a patentar-la o a col·locar-la com una cosa
que
tu, no? Perquè...
Arroba Ministeri de Drets Socials.
És que per mi és molt important, per mi és fonamental, perquè quan tu estàs enamorat d'algú, se'ns acaba el temps. Però això és important. Mira, estàvem aquí parlant tan tranquil·lament i en un moment han arribat a les 5 de la tarda.
Queda un minutet.
Doncs això, quan tu... què anava a dir? Ja no ho recordo. Ah, sí. Quan tu t'enamores d'una persona,
sí,
en aquell inici, a l'inici de l'amor, tu vols estar amb aquella persona.
Sí, tant.
Estar amb aquella persona. Tu imagina't, Joan, que ara tu t'enamores d'algú.
Imagina't.
Voldries estar amb aquesta persona constantment, però tu estàs aquí fent el teu programa de ràdio.
Sí.
I no pots veure aquesta persona tota l'estona que tu voldries veure-la.
Tenir fa, perquè no em
per
fa
tant,
cas.
Hauries de demanar una excedència per amor, la Núria Ros ocuparia el teu lloc mentre tu estàs gaudint d'aquesta excedència i quan tornes ja estàs desenamorat.
David Balaguer, gràcies com sempre. Tenim tema per la setmana vinent o no?
Mira, havia pensat que podíem parlar del Nadal. Del Nadal perquè...
Sí?
Què passa, Olma? No t'agrada aquest tema?
No, és bé. El Nadal vist per
Nadal,
David Balaguer.
Perquè després vindrà l'aturada per les festes de Nadal.
Ja
i
la fuita de la disciplina.
I crec que és un tema que hem de tractar, el Nadal.
David, Olma, adiós.